Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts.
Avui sembla que hi ha treva. Els trens de Rodalies han tornat a fer tard, però una tardança normalitzada, habitual, de la que estem acostumats aquells que hem d'agafar el tren dia sí i dia també. El fet és que aquest dimecres no hi ha hagut vaga. Una vaga, per cert, que reprèn demà i divendres. Dissabte i diumenge descansen. I dilluns i dimarts, poni festiu, la traca grossa. Novament vaga entre anades i vingudes de passatgers que, més enllà d'entendre res, comencen a estar farts d'un sistema que fa massa temps que no funciona. Les raons, les que el sindicat SEMAF, Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, ha repetit una vegada i una altra. Ampliació del personal, l'incompliment del segon conveni col·lectiu i la rotunda negativa al traspàs de Rodalies a l'administració catalana. Un traspàs que després de més de 15 anys encara no s'ha produït. De fet, el passat dilluns, a Catalunya Ràdio, Laura Rossell entrevistava el conseller Jordi Puigneró i passava això.
Clar, aquí, com que una altra vegada tornem a aquell discurs de el traspàs de Rodalies, però no sé quants anys estem sentint el govern reclamar el traspàs de Rodalies. El 2009 no es va tancar un acord en aquest sentit?
Allò ho podríem qualificar d'un traspàs fake. Perquè un traspàs en el qual doncs, no es traspassen les vies, no es traspassen les catenàries, no es traspassen les estacions, no es traspassa el personal, no es traspassa el finançament, no es traspassen els trens. I la gent es preguntava, bueno, què carai van traspassar? Doncs es van traspassar els horaris. Els horaris, tenim la capacitat de poder gestionar els horaris de Rodalies.
Els horaris, precisament els horaris, precisament per això deuen fer tard. Els sindicats, però, es segueixen negant el traspàs perquè diuen que la gran majoria de maquinistes són d'arreu de l'Estat i el traspàs, literalment, diuen, significaria un segrest laboral per als treballadors, un segrest laboral. Davant de tots dos, fets absolutament objectius, el primer, Rodalies s'ha disculpat per les afectacions al servei que haurien de complir uns serveis mínims que no s'estan complint. I recordem, un servei bàsic i de necessitat per als ciutadans, sovint aliens als problemes d'un col·lectiu concret, mentre intenten sortir de la seva pròpia crisi econòmica i pandèmica. I el segon fet, podem donar mil voltes a les reivindicacions, als traspassos, a les manques d'infraestructures, a les manques d'inversions, però com deia el cantant dels Papers de Pandora, la vida sigue igual. I ara sí, comencem amb els titulars, quan passen gairebé 3 minuts de les 6 de la tarda. Pere Juventí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Tribunal Constitucional avala per unanimitat la condemna al president Artur Mas per la consulta del 9-N. D'aquesta manera rebutgen el recurs que va presentar la Generalitat.
S'esgota el recorregut judicial de Mas a Espanya i ara s'obre la porta a que l'expresident pugui recórrer davant el Tribunal de Drets Europeu de Drets Humans. Artur Mas va ser condemnat a un any i un mes d'inhabilitació i a una multa per desobediència greu al Constitucional per la consulta del 9-N.
I el govern es compromet a aprovar els pressupostos al Consell Executiu a principis de novembre. Així ho ha dit el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha assegurat que així ja podrien estar en vigor a l'1 de gener.
Giró ho ha anunciat en resposta a una pregunta de la portaveu del Partit Socialista Català i Units, Alicia Romero, durant la sessió de control al govern, que li ha exigit saber en quin estat estaven els comptes i han posat en dubte la bona salut del govern de coalició.
En parlàvem tot just ara pel que fa a la vaga de Renfe. L'operadora ja ha retornat l'import de prop de 10.000 bitllets en les 4 primeres jornades de vaga a Catalunya.
Són les devolucions de l'import dels bitllets d'AVE, de llarga distància i mitja distància durant les primeres 4 jornades de la vaga convocada pel sindicat SEMAF. Els maquinistes reprendran les aturades aquest dijous i divendres, a més de l'11 i 12 d'octubre.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els números del Futbol Club Barcelona són nefastos. L'antiga directiva del club, amb Josep Maria Bartomeu al capdavant, deixa els comptes del club en evidència.
Ho ha explicat aquest matí el director executiu del Barça, Ferran Reverter. Un informe forense determinarà si la Junta de Bartomeu va cometre irregularitats i si definitivament porten la Junta de Bartomeu als tribunals.
Punt i seguit.
Doncs vinga, abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Mirem cap al cel. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica a poc es va normalitzant després d'un inici de dia amb algunes precipitacions, però vaja, al llarg del matí cada vegada més clarianes i la previsió del temps per aquesta tarda vindrà marcada per l'estabilitat. Sol a bona part de Catalunya, alguns núvols poc importants i temperatures avui més baixes que en dies anteriors. La causa és l'arribada de vent del nord que s'està reforçant al nord de la Costa Brava i també a les comarques del sud de Catalunya. Això farà que aquesta propera nit i matinada sigui més freda. Demà al matí més roba d'abric, però en canvi demà les temperatures màximes seran una mica més altes que les d'avui. Tot i això, el centre del dia de calor no en farà màximes demà entre els 18 i els 24 graus aproximadament.
I ara sí, comencem a repassar l'actualitat. Ho avançàvem a titulars. El Tribunal Constitucional avala per unanimitat la condemna al president Artur Mas per la consulta del 9-N. D'aquesta manera rebutgen el recurs que va presentar la Generalitat. Pere.
S'esgota el recorregut judicial de Mas a Espanya i ara s'obre la porta que l'expresident pugui recórrer davant el Tribunal de Drets Europeu de Drets Humans. I així, d'aquesta manera, amb aquesta decisió, els magistrats donen suport a la sentència del Suprem, que va rebutjar tots els arguments de l'expresident. Artur Mas, recordem, va ser condemnat a un any i un mes d'inhabilitació i una multa per desobediència greu al Constitucional per la consulta del 9-N.
I el govern ha anunciat també al Parlament que aprovarà els pressupostos a principis de novembre. És un pas més, però encara faltarà trobar el suport parlamentari corresponent. Judit Caselles, des del Parlament, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el conseller d'Economia, Jaume Giró, s'ha compromès que el mes que ve s'aprovaran els pressupostos en el si del Consell Executiu. El govern, però, haurà de seguir buscant els suports al Parlament per poder-los tirar definitivament endavant. L'anunci l'ha fet acompanyat d'aquest retret cap als socialistes.
Aquest govern tan trencat i tan dividit entre Esquerra i Junts, estem d'acord des del primer dia amb els pressupostos. Des del primer dia. Jo li recordo que a vostès els hi queden encara 21 escons, 21 diputades i diputats per poder aprovar els pressupostos. Per tant, escolti, no es preocupi tant per la salut de la nostra aliança, que és, li puc garantir que és molt sòlida.
Es refereix als pressupostos en el si del govern espanyol que encara no estan aprovats.
Aquests pressupostos inclouran 5.000 milions més en l'àmbit de la salut, dels quals una quarta part es destinaran a reforçar l'atenció primària.
I Aragonès insisteix que la salut és la prioritat del seu govern i aquests 5.000 milions de més que vol incloure els pressupostos en matèria de salut els destinarà tant a seguir fent front al coronavirus com també a tenir més recursos per fer front a les altres patologies que han quedat en un segon pla els últims mesos. A més, es compromet a contractar nou personal sanitari a l'atenció primària i a destinar diners a la innovació tecnològica del sector. Això sí, avisa que no serà fàcil aconseguir els ingressos.
Hi haurà un esforç important i està sent, doncs, evidentment, l'any passat i en aquest, i serà en els, evidentment, en els propers anys, també a l'hora de buscar recursos per part de qui recapta la major part dels impostos al nostre país.
El cap de l'oposició, Salvador Illa, li ha tornat a estendre la mà per trobar un punt d'acord.
Senyor Aragonès, vostè ha dit que necessitem diners. Tot sempre va bé diners, no? Però no hi ha excuses, per fer això. I vostè, senyor Argimon, tindrà tot el suport nostre per tirar-ho endavant, tot.
Les properes setmanes seran determinants.
Gràcies, Judit. D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet avui una defensa ferma del passaport Covid, no només de cara a la reobertura de les discoteques, sinó també com una eina per evitar noves restriccions en cas que hi hagi una nova onada de la pandèmia.
Doncs sí, segons Aragonès, seria una mesura que aplicarien si les dades fossin dolentes per evitar haver de tancar de nou activitats d'on ara s'hi concentra molta gent.
És una eina que tenim, però en aquest cas, doncs, com dic, en aquests moments, limitat per l'accés a l'oci nocturn, i esperem que no l'haguem d'utilitzar per res més, perquè voldrà dir que l'avenç de la pandèmia avança.
Un certificat que els copaires demanen que tingui totes les garanties.
Ens preocupa enormement les garanties per la protecció de les dades personals. Ens preocupa que no siguin capaços de garantir que aquestes dades estaran segures. Vostè ha dit que sí, però expliqui'ns com. Perquè si no sabem com, doncs les paraules a vegades se les emporta el vent.
En aquest sentit, una notícia de fa poc més d'una hora, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona fins dijous al matí a la Fiscalia per pronunciar-se sobre el certificat Covid a l'oci nocturn.
Un cop acabi aquest termini, la sala ho discutirà i preveu resoldre-ho demà dijous, ja que la mesura hauria d'entrar en vigor divendres a la matinada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebut aquest dimecres al matí la petició de la Generalitat per validar el decret de noves mesures contra l'epidèmia del coronavirus, que preveu, com dèiem, la reobertura total de l'oci nocturn amb el certificat Covid per als clients.
Parlant d'oci nocturn, avui el propietari d'una de les sales mítiques de Barcelona, l'Udegas, Fede Sardà, ha defensat als micròfons de Ràdio Estel la implementació del passaport Covid.
És de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid. Jo crec que aquí diran que sí, però bueno, jo per això obro una setmana més tard, aviam què passa.
I pel que fa a les dades sobre la pandèmia, la velocitat de transmissió baixa 0,2 en les darreres hores i es situa ara en 1,04. El risc de rebrot també recula un punt fins als 63.
Salut ha declarat 22 hospitalitzats menys i 6 crítics menys ingressats a les UCI, que passen de 123 a 117. Des d'ahir ja s'han posat 10.797 vacunes i a Catalunya ja hi ha un 72,7% de la població en pauta completa.
De fet, des de la sessió de control al govern que es celebra avui al Parlament, Josep Maria Argimon ha demanat que ningú es confiï amb el tema de la Covid i ha alertat que les properes setmanes seran molt importants.
No hem de baixar la guàrdia, ho deia el president. Covid en seguirem tenint. Aquests mesos ara que venen, aquestes setmanes, són claus, bàsicament perquè és el període dels coronavirus, és el moment tardor-hivern dels coronavirus, abans que arribi el virus de la grip, i és molt important que hem de ser conscients de que encara estem en pandèmia. Sé que això és difícil, tots tenim ganes de dir que això ha acabat.
Argimon ha demanat també al govern espanyol mantenir el fons Covid perquè, malgrat que la incidència pugui ser més baixa, hi ha seqüeles que s'hauran d'afrontar de manera decidida.
La Comissió Europea defensa donar ajudes als vulnerables i reduir alguns impostos per fer front a l'augment del preu de l'energia. Des d'un debat a l'Eurocambra, l'eurocomissària d'Energia, Kadri Simpson, ha assegurat que proposarà als estats mesures per pal·liar els efectes de l'increment de preus de l'energia.
En aquesta línia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que cal una compra conjunta de gas per part de la Unió Europea per fer front a l'alçada de preus. Sánchez ha recordat que l'Estat ha signat una carta conjunta amb França, República Txeca, Grècia i Romania, que reclama un enfocament a escala europea per fer front a l'augment del preu de l'energia.
I parlant d'energia, el preu mitjà de la llum torna a marcar un rècord històric i bat tots els registres. Es dispara fins als 288 euros al megawatt hora, una pujada que representa gairebé el 30% més que l'anterior rècord.
El preu de la llum torna a pujar. Demà dijous arribarà als 288,53 euros al megawatt hora. Aquesta xifra suposa un increment del 26% respecte a les dades d'avui dimecres, en el que el megawatt hora, com dèiem, està en els 228,60 euros. El pic més alt del preu de la llum serà entre les 9 i les 10 del vespre, que el cost de l'electricitat fregarà els 320 euros al megawatt hora. La xifra de demà suposa un increment del 51% respecte al preu de dijous passat i es multiplica per més de 5 l'import assolit en el mateix dia de l'any passat.
I anem cap a Brussel·les perquè el Parlament Europeu ha reclamat mesures urgents contra la violència vicària. Aquest dimecres s'ha aprovat amb 510 vots a favor, 31 en contra i 141 abstencions, actuar per protegir les víctimes de la violència de parella en batalles de custòdia.
El text alerta de l'alarmant nombre de feminicidis i infanticidis en el marc de la violència masclista i defensa que alhora s'ha de terminar la custòdia també i els drets de visita s'ha de posar també davant, per davant de la protecció de les dones i els nens. L'Eurocambra exigeix també la protecció legal i psicològica per als fills víctimes de violència de gènere.
Incidents aquest matí a la Universitat Autònoma de Barcelona entre grups antifeixistes i membres del col·lectiu S'ha acabat. Un centenar de persones han irromput i desmuntat el punt informatiu de l'Associació Espanyolista a la plaça Cívica.
Els fets han passat pels vols de 11:15 del matí, quan el col·lectiu antifeixista ha increpat els membres de la carpa i els han desmuntat i malmès la instal·lació. Des de S'ha acabat denuncien l'actitud dels protestants i que des del rectorat no s'hagi vetllat per la seva seguretat. Fons del centre, però, asseguren que hi havia un important desplegament de seguretat privada. El col·lectiu s'havia instal·lat avui a la plaça Cívica de la universitat per captar socis i promoure els que esgrimeix, entre ells, la defensa del que s'imparteixin classes en llengua castellana a la universitat.
I seguim parlant de l'àmbit universitari, en aquest cas de la llengua anglesa. El B2 ja no serà un requisit per tenir un títol universitari. En contra del que es va aprovar ara fa 7 anys, el govern deixa ara en mans dels centres com acreditar els coneixements d'un idioma estranger.
A partir d'ara s'exigirà als estudiants que acreditin els coneixements i les competències suficients en la llengua estrangera al centre educatiu. És a dir, cada universitat podrà decidir com demostra que els seus alumnes tenen un nivell adequat d'anglès, francès, alemany o italià.
D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el projecte de pressupostos generals de l'Estat, que aprovarà el seu executiu aquest dijous, incorporen un bo cultural jove similar als de França i Itàlia.
Consistirà en una ajuda directa de 400 euros als joves que compleixin 18 anys per la compra de llibres o el consum de teatre, cinema, música i dansa. Segons Sánchez, amb aquesta iniciativa el govern espanyol busca seguir protegint els joves i donant més ajudes per a la seva emancipació.
Crear un círculo virtuoso entre la juventud, el acceso a la cultura y la defensa y la promoción de la industria de la cultura. Yo creo que hoy, precisamente, que estamos celebrando el Día del Cine Español, pues es una medida, a mí me parece ilusionante, una medida que se compromete no solamente con los jóvenes, sino también con una industria tan importante y que tanto ha sufrido como es la industria de la cultura en estos largos meses de pandemia.
A més, ha afegit la mesura permetrà donar un cop de mà a la indústria cultural de l'Estat, acostant encara més els joves als escenaris i a la lectura.
I el mateix president del govern espanyol ha negat aquest dimecres que existeixi cap tracte de favor ni ordre política en la decisió de la Fiscalia d'arxivar totes les investigacions sobre el rei emèrit Joan Carles de Borbó, tal com publiquen alguns mitjans.
El president espanyol ha insistit que des del govern d'Espanya sempre han defensat la igualtat de tots els espanyols, es diguin com es diguin, segons el tribunal, segons el president espanyol, volíem dir, en aquest cas, l'Agència Tributària i la Fiscalia han treballat amb absoluta llibertat en tots els recursos econòmics i materials que necessitessin per poder investigar al fons aquesta qüestió.
I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que el departament preveu contractar 869 nous agents de Mossos d'Esquadra aquest 2022.
Elena ha indicat que amb l'entrada dels nous agents es podria garantir el dret a la jubilació anticipada.
I també anunciar que l'altre dia van haver-hi la incorporació, que comença en dilluns, de 680 nous agents. I anunciar també la contractació per l'any vinent i, per tant, l'inici de les proves per 860 agents nous al cos de Mossos d'Esquadra.
El conseller també ha apuntat que té previst incrementar el pressupost de la Conselleria d'Interior.
Gairebé un minut que passa d'un quart de set de la tarda. Un altre nom propi a dia d'avui és David Bondia, que ha pres possessió avui com a nou síndic de Greuges de Barcelona. El nou responsable de la sindicatura exercirà el càrrec durant els propers 5 anys al capdavant d'un organisme que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans.
Bondia haurà de supervisar l'actuació de l'administració municipal i també dels serveis públics que depenen d'ella. En l'acte, Bondia s'ha compromès a construir una sindicatura compromesa amb els drets humans de proximitat. Precisament el nou síndic és professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
I us ho avançàvem aquest matí, la T-Mobilitat s'espera que estigui totalment operativa el gener del 2023. En el darrer contracte per desenvolupar el projecte, al qual ha tingut accés aquesta emissora, s'estableix un calendari amb 3 fases, la primera de les quals ja està en marxa.
En ella es preveu fer les proves, la implementació i el desplegament als 36 municipis de les 2 primeres corones de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'anomenada zona de tarifa plana, en uns 5 mesos. Les altres 4 zones hauran d'esperar com a mínim fins a l'inici de 2023. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el secretari general del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, espera que aquesta implementació es pugui accelerar el més aviat possible.
En tant en quant que Polítiques Digitals és la responsable d'aquesta implementació, la puguem accelerar i puguem fer-ho el més aviat possible. Però repeteixo, hem d'apuntar bé en el que són els problemes reals, i el problema real és que és necessari una implantació, per exemple, de més oferta.
I la TEM ha indicat a Ràdio Estel que no s'atreveixen a donar el calendari com a definitiu, tot i que el que apareix al contracte és molt clar. De fet, només ha assegurat que la superació de cada fase determinarà l'inici de la següent.
Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona recrimina a la TEM la bretxa de seguretat a la web de la T-Mobilitat després que aquest dimarts un error deixés al descobert les dades dels usuaris. Ho ha dit la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
Estem preocupats, no podem dir d'una altra manera. Creiem i estem convençuts que la T-Mobilitat és un projecte imprescindible, és un projecte capdalt que portem massa temps esperant. I crec que no ens podem permetre cap pas enrere ni ens podem permetre cap aturada.
I anem cap a Sitges perquè preveu recuperar el carnaval al carrer. L'any que ve la Comissió de Carnaval i l'Ajuntament ja treballen amb aquest horitzó i si s'acaba celebrant seria adaptant les rues de diumenge i de dimarts a les mesures sanitàries que marqui el Procicat.
La comissió encarregada d'organitzar l'emblemàtica festa es va reunir ahir amb els tècnics municipals per començar a dissenyar diferents opcions de recorregut per a les rues de manera que sigui un circuit que ofereixi total seguretat sanitària tant als participants com al públic, que estarà assegut. El carnaval d'any 2022 s'ha de celebrar del 24 de febrer al 2 de març.
I encara us destaquem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'alerta per sequera de 14 municipis de l'Anoia que s'abasteixen de l'aqüífer del Carme Capellades. Degut a la falta de pluges dels darrers mesos en aquesta zona, la principal font d'abastament d'aigua de la comarca fa unes setmanes que està per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar.
Precisament per això l'ACA ha declarat l'estat d'alerta amb l'objectiu d'anticipar-se i fixar mesures per alentir el descens de les reserves. S'ha establert una limitació del consum global d'aigua per l'abastament a un màxim de 250 litres per habitant i per dia. El rec agrícola haurà de reduir també el seu consum un 25%, els usos ramaders un 10% i els usos industrials un 5% d'entre d'altres.
I obrim plana a breus perquè l'Audiència de Girona jutja un repartidor de menjar a domicili acusat de violar un menor en el moment d'entregar la comanda a Santa Coloma de Farners. Carla Buigas.
La Fiscalia ha demanat 10 anys de presó pel repartidor de 34 anys. Segons l'acusació pública, l'agressió va tenir lloc en el portal de la víctima després d'entregar-li el menjar, quan l'agressor va impedir que aquest tanqués la porta i el va obligar a practicar-li una fel·lació. L'acusat nega els fets i el judici ha quedat en vista per sentència.
I 4 homes han estat detinguts per robar en una empresa de Sant Andreu de la Barca.
La policia local del municipi, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, han detingut 4 homes per intentar robar en una empresa del municipi. Els fets han passat aquesta nit passada quan el vigilant de seguretat d'una de les empreses del polígon del nord-est ha vist com 4 persones saltaven la tanca d'una empresa dedicada al lloguer de furgonetes. La policia local es va desplaçar al lloc i va detenir els 4 implicats. Actualment estan a l'espera de passar a disposició judicial.
En plan andorrana, la ministra d'Educació d'Andorra, Esther Vilarrubla, llança un ultimàtum a la família del Liceu que no porta els menors a l'escola en protesta per la prohibició de dur el hijab. Pere.
El Ministeri d'Educació andorrà afirma que si es manté la negativa de portar els menors a l'escola, el cas quedarà en mans d'Afers Socials i la policia.
I Salut detecta 4 casos nous de Covid, però la xifra d'actius baixa del centenar.
El govern andorrà ha informat que en les últimes 24 hores s'han detectat 4 casos nous de coronavirus. El nombre total de positius des de l'inici de la pandèmia al país veí se situa en 15.271. Les defuncions es mantenen estables en 130. Un dels casos actius està ingressat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
I encara en plan andorrana, amb el Metre al Medi Ambient en actes culturals i esportius es multarà amb 3.000 euros.
Tots els esdeveniments de més de 300 persones hauran de tenir un director ambiental que faci un informe final del Ministeri segons la nova normativa andorrana.
I acabem amb els esports, Carla, perquè els números del Barça de l'etapa Bartomeu queden en evidència. El director executiu del Futbol Club Barcelona, Ferran Reverter, ha explicat aquest matí els resultats de l'auditoria interna que va encarregar la junta directiva de Laporta en arribar al club.
Els motius de l'impacte negatiu en les finances es deu a 3 factors: l'increment de la massa salarial en més del 60%, l'increment de les despeses de gestió i l'impacte de la Covid. Tot i així, Reverter també ha assegurat que encara que no hagués arribat la pandèmia, el Barça també hauria tingut pèrdues. Segons ha explicat, la directiva de Josep Maria Bartomeu improvisava, duplicava factures i signava comissions per sobre de la mitjana i fitxava jugadors sense saber si els podia pagar. Reverter també ha detallat que la junta de Bartomeu va crear estructures duplicades per evitar el control dels socis.
El trossejament de factures es produeix per 2 motius. El primer, clarament, per evitar el control. No? Tenim el cas I3 Venture, tenim casos també a l'Espai Barça, i també es produeix per un tema d'operativa. Quan un club està aturat, quan un club realment no funciona, la gent doncs es busca la vida. Estructures duplicades. El Barça té 2 empreses, la Fundació i BLM, i crea estructures duplicades.
Durant el seu mandat també es van abandonar les instal·lacions. El Camp Nou tenia més de 900 desperfectes per reparar, 124 d'ells molt greus, ha dit Reverter.
El que puc constatar en aquests moments és que hi ha una gestió nefasta. No hi havia cap mena de planificació. Improvisació total. Ens llancem amb un projecte Espai Barça, la inversió més important de la història. Al mateix temps comencem a comprar jugadors d'una manera esbojarrada, digueu-me si voleu, si em permeteu. Per tant, una gestió nefasta.
Aquest fet obliga la Junta d'ara a invertir 1,5 milions d'euros més per arreglar aquests desperfectes. De moment, no s'ha anunciat cap acció judicial contra l'anterior Junta. Un informe forense serà el que determinarà en els pròxims dies si la Junta de Bartomeu va cometre irregularitats com creu la Junta actual. Es tractaria, per exemple, del malbaratament de recursos en el projecte de l'Espai Barça. Tot i això, Reverter ha reconegut que el soci està molt enfadat i reclama accions. Ara el club necessita arribar a una estabilitat econòmica i de moment s'haurà d'apretar el cinturó, ja que es preveu arribar a l'estabilitat d'aquí 5 anys.
I de fet, avui la selecció espanyola de futbol disputa a 9:15 la primera semifinal de la Lliga de les Nacions a San Siro.
Els de Luis Enrique es veuran les cares amb Itàlia, l'actual campiona del món. A la convocatòria compta amb els blaugranes Sergio Busquets, Pedri, Eric García i Gavi, que podria debutar aquesta nit amb la selecció. Luis Enrique no ha confirmat que el jugador disposi avui de minuts, però la manera en què va parlar d'ell a la roda de premsa d'ahir fa entreveure la seva debilitat pel migcampista.
Mucha paciencia, y no es importante cuando juegue Gavi o cuando debute, sino que lo importante es que dentro de unos años podamos confirmar y constatar, y no me cabe la menor duda, que Gavi va a cumplir 50, 100, 150 partidos con la selección.
Luis Enrique no ha donat cap pista de quin pot ser l'onze inicial d'avui.
I ahir el Barça femení va encetar la Champions amb fam de guanyar-ho tot. Van guanyar per 4-1 l'Arsenal al Johan Cruyff.
Van demostrar ser superiors després de tenir el control del partit des dels primers minuts. Els gols van arribar de la mà de Mariona, Putellas, Osoala i Martens. Per part de l'Arsenal, Mahoum va marcar l'únic gol que no va aconseguir atemorir les blaugranes. Alexia Putellas va fallar un penalti a l'últim minut. El marcador final marcava 4-1 i així el Barça s'assegurava els tres primers punts de la competició.
Per cert, que avui també és el torn de l'Espar Girona, que inicia la temporada a Europa amb el Sopron hongarès.
Serà a 8:15 i les gironines s'enfronten a les semifinalistes de la darrera edició de l'Uni. El Sopron hongarès és la setena temporada que l'Espar Girona competeix a Europa. El partit es disputarà a Fontejau i serà obert al públic.
Nascut un 6 d'octubre de 1966 a Bilbao, Fito Cabral és un dels grans músics espanyols amb bandes com Platero i Tu o Fito i los Fitipaldis fa avui 50 anys. 54, de fet. No 50, no. 54 anys. Un dels seus grans èxits, aquest tema. Por la boca, vive el pez.
Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí a la producció Pau Massip, a la part tècnica David Morral i una abraçada gran a l'editora d'aquest programa, Diana Silva, que quan passi aquest refredat punyetero tornarà a seure davant d'aquest micròfon. Ara us deixem amb el Sense Distància, amb Ignasi i Miranda. Més informació d'aquí una hora, els butlletins horaris i al web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Por la boca. Pregunta, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.